El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim els habituals del dijous, Josep Maria Balcells, Joan Ramon Almadàs, Jordi Piella, Joan Alzina. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Bon dia.
Voldria parlar amb vostès de la notícia que s'ha sacsejat l'escenari polític santcoatenc aquesta setmana. L'exalcaldable del PSC i membre de Més, Ferran Villasenyor, serà el número 2 de la llista d'Esquerra Republicana i Més a les eleccions municipals. Els dos partits han arribat aquest dimarts a un acord per anar junts als comicis, que acabarà de ratificar, això sí, aquest divendres l'Assemblea d'Esquerra Republicana. Villasenyor afirma que la coalició serà l'única forma d'aconseguir el canvi a la ciutat. I per la seva banda, l'alcaldable d'Esquerra Republicana, Mireia Ingla, no ha descartat un pacte postelectoral amb Convergència i Unió, ja que diu que l'acord amb Més no veta cap mena d'aliança amb altres partits després dels comicis. Com el Josep Maria Balcells és un dels impulsors de Més, m'agradaria saber quina és la seva opinió sobre aquesta aliança final i sobre el fet que el que era l'alcaldable del PSC fins fa uns mesos, en Ferran Villasenyor, sigui el número 2 de Més en aquesta candidatura. Molt bon dia, Josep Maria.
Bon dia. A veure, des de Més i des de que s'ha plantejat les possibilitats d'aliances aquí a fora de Sant Cugat, un criteri fonamental ha sigut a donar suport a les candidatures d'esquerres, bàsicament, i vam participar amb l'esforç que hi havia de trobar una candidatura unitària amb les esquerres de Sant Cugat. Això no va reeixir i al final doncs cadascú va anar per ell i ens vam haver de plantejar dins de Més la possibilitat amb qui podíem nosaltres, perquè havíem ja descartat la possibilitat d'anar sols a les eleccions, amb qui podíem acompanyar en aquest procés d'eleccions municipals. Bàsicament hi havia dues alternatives, l'alternativa d'Iniciativa per Catalunya i la Iniciativa d'Esquerra Republicana. En aquest dilema, doncs, mantenint la vocació de sumar a les esquerres amb un objectiu fonamental, de trobar una alternativa pels governs històrics aquí a Sant Cugat, de govern de Convergència i Unió, que considerem que és un govern de centre-dreta. I en aquest dilema, doncs, es va optar d'una manera majoritària, no d'una manera amb unanimitat, però es va optar per Esquerra Republicana. En aquest marc, evidentment, dins de Més hi ha persones vinculades a la política municipal i amb responsabilitats històriques en altres àmbits. Hi havia, doncs, l'excandidat del PSC, el Ferran Villasenyor, que semblava que era un actiu important de persona que coneixedora de la realitat municipal, amb experiència, i que la seva aposta, doncs, per sumar-se a Més feia, doncs, com un aval perquè aquesta persona pogués jugar fort en aquesta aliança. I aquí hi ha hagut, doncs, el pacte que, doncs, Esquerra Republicana, d'una manera també, diríem, generosa, li ha ofert el segon lloc a la llista. I a partir d'aquí, doncs, es posa en marxa aquesta dinàmica. Jo remarcaria dues coses. Una és que al costat de la nostra incorporació, la incorporació de Més a la candidatura, aquesta candidatura d'Esquerra Republicana Més, comporta una suma també de personalitats, de persones, entre d'altres el nostre Joan Ballbé, que està aquí, doncs, fent-nos de tècnic, que ens pot anar o anirà a la llista, juntament amb altres persones vinculades amb entitats i amb associacions molt dinàmiques aquí a Sant Cugat, des del Club Muntanyenc fins a, bueno, moltes persones que han estat treballant en activitats de base d'aquí a Sant Cugat, que pot fer, doncs, una candidatura guanyadora. És una candidatura que ha de ser alternativa de Convergència i Unió, i hi ha en aquest, tu has insinuat, Josep, que la cap de llista no descarta una possible aliança i tal. Això, dins de Més, és una cosa que hi ha reticències en aquest sentit. Creiem que nosaltres mantenim l'aposta d'unió de les esquerres, per tant, no només abans de les eleccions, sinó després de les eleccions. Per tant, no hi ha vocació de ser complement de Convergència i Unió, sinó de ser alternativa. Alternativa no només sols, sinó acompanyats de la resta de forces d'esquerres que puguin sortir i puguin obtenir presència a l'Ajuntament de Sant Cugat. Aquest és el panorama.
Més opinions o preguntes que vulgueu fer, jo ja callo. Jo Jordi.
Jo llançaré una opinió personal. Aviam, jo veig el discurs m'ha semblat molt mono des del punt de vista de ser un gran professional de la comunicació i en conseqüència has canalitzat molt bé totes les idees, però jo veig contradiccions importants. La primera és alternativa a Convergència i Unió. Va, doncs no sé per què ha de ser alternativa a Convergència i Unió si els dos, el gran eslògan que tenen és l'independentisme. És a dir, no veig que sigui diferent. La segona qüestió és que, esclar, quan t'incorpores a una llista, t'incorpores en el programa electoral d'aquella llista. Jo crec que, a més, en aquest cas, ni s'ha llegit el programa electoral ni res, sinó que ha buscat col·locar una persona en un lloc que és el 2 d'aquí, que menys mal que li ha donat el 2, perquè igual no surt, ni si fos el 3 igual no surt. Llavors, penso que hi ha molta contradicció, és a dir, per un costat, sapiguent que Esquerra té la filosofia de fer un marc independentista i intentar que els màxims ajuntaments estiguin junts, Convergència i Esquerra, dir que, a més, ha mirat el programa i ha vist que això és realment per unir les esquerres i no en Convergència, és una contradicció fatal. I la segona, bueno, remarca el mercat bueno, que realment més és un partit més dels independentistes, que em sembla molt bé.
Home, Joan Ramon, tu que has seguit molta política local i que en saps bastant, digues.
No sé si o no, però seguir-la com a mínim l'he seguit.
Ja ho dic jo, això.
El que d'entrada ara es poden plantejar escenaris com a mínim curiosos. I curiosos perquè el fet d'incorporar el Ferran Villasenor voldrà dir alguna llista amb Esquerra Republicana, o bé que s'ha sortit de l'armari independentista, perquè d'alguna manera m'imagino que haurà d'estar defensant postulats independentistes que, si no recordo malament, fa uns mesos tampoc defensava. També he de dir que segurament no estava del tot còmode amb el absentisme en la qüestió del PSC en tot el tema nacional, o sigui, que ha passat d'alguna manera d'un partit que el tema de la independència l'havia aparcat del tot a un partit que el defensa obertament per sempre. I no un partit com és més, sinó en aquest cas una coalició amb Esquerra Republicana. Llavors, no sé si això internament és un trànsit molt fàcil o senzillament és una conseqüència natural del sortir del PSC i per això dic d'aquesta sortida de l'armari, no? I el fet que la Mireia Ingla no descarti el pacte amb Convergència, que jo segueixo pensant que és un dels escenaris més possibles a l'espera del que diguin el repartiment de seients, doncs pot donar aquest escenari divertit que deia de que una persona que ha estat tant als de l'oposició doncs acabi sent molt millor tinent d'alcalde amb la Mercè Conesa d'alguna cosa que negociïn, no? I per això et dic que pot ser com a mínim curiós. Jo entenc que la vocació, tant de Més com d'Esquerra, sigui no pactar amb Convergència. Òbviament, tu tens l'esperança com a partit de governar, se suposa, i de no fer-ho amb un altre partit que està clar que xocaran en alguns postulats. Ara, també és veritat que des de les direccions nacionals s'està fent o no s'està potenciant, però diguem que no amaguen que els hi agrada el pacte Esquerra-Convergència amb els ajuntaments. I tenint en compte que l'aritmètica i les enquestes o tot això que se'n diu, el nas polític, és molt probable que acabin sumant com a mínim amb possibilitat de fer govern Esquerra i Convergència, i que Esquerra i Més no tinguin la possibilitat de sumar amb ningú altre. Però clar, això ho veurem amb els vots, eh? Ja et dic, per això com a mínim es planteja ara un escenari bastant curiós.
Però una cosa, jo vaig entendre que en qüestions no municipals hi hauria llibertat de vot pels representants d'un partit i l'altre. Dic perquè si surten qüestions, no sé, una moció sobre la independència de Catalunya o sobre el que sigui, aquí podria haver-hi llibertat de vot i que cadascú fes el seu posicionament per separat, no, Josep Maria? Ho dic per aclarir també la gent.
Jo penso que no és un matís això, sinó que és una cosa important, total, tot i que no s'ha entrat doncs, en definir a priori els escenaris que puguin aparèixer després. Això, doncs, a cada moment, i en el moment en què surti, doncs, es plantejarà, suposo, a nivell de tots els partits. Sí que hi ha una clàusula, des que en temes supramunicipals més es reservarà el posicionament a cada moment concret. I aquí voldria insistir, perquè, en fi, a nivell personal jo vaig insistir en aquest tema, que és dir, aquí ens juguem la carta municipal, els temes municipals, els reptes municipals, els accents en el treball municipal i en les gestions del govern de la ciutat. Més enllà d'això hi ha discrepàncies, no només entre Esquerra Republicana i Més, sinó que inclús a l'interior de Més hi ha també matisos. El tema, per exemple, de l'independentisme, hi ha un acord i un consens en la defensa del dret a decidir, i en una proposta, doncs, d'una Catalunya amb sobirania i amb capacitat, doncs, de prendre decisions sobre el seu futur. Però directament, doncs, aposta per la independència, més això no ho té definit. I en els pactes municipals que s'estan fent ara hi ha, en principi, experiències de coalició amb Esquerra Republicana i amb Iniciativa per Catalunya. Aquests són els dos ventalls que s'accentuen. Per tant, el que pugui passar després, ja ho veurem. Ara aquí s'està treballant, doncs, per confeccionar el programa, que no està encara definit, deia Jordi, doncs, què podia passar, doncs, si s'han llegit el programa. No, el programa s'està fent i es farà, doncs, conjuntament, el programa municipal, conjuntament amb les dues forces polítiques. Per tant, ja veurem, doncs, com acabarà concretat la proposta d'alternativa municipal aquí a Sant Cugat.
Joan, que t'he fet esperar molt, perdona, digues.
Sí, ara ja no. No, penso que, i em poso el cantó del Josep Maria avui, penso que sou massa puristes. Quan ens convé, ens convertim en extrem purista d'algun dels matisos de cada una de les parts. No? Fran i la senyora es va unir a Més, el qual té tota la lògica del món, tenint en compte la seva provinença del PSC. Més fa un acord amb Esquerra, en aquest àmbit municipal, i té tot el sentit del món, perquè la vocació de Més és la unió de les esquerres. Que a més coincideix que Esquerra Republicana és obertament independentista i Més no, bé, és un aspecte a tenir en compte, però el que mou a Més a fer coalició amb Esquerra és l'altra vessant, la vessant d'esquerres. Per tant, que el Ferran i la senyora vagi de número 2 a la llista d'aquesta coalició, doncs jo ho trobo totalment normal. No li veig que hagi de tenir cap implicació més enllà. Que després es faci un acord amb Convergència, novament, tampoc veig que sigui un gran problema. Al final, Esquerra i Convergència ja tenen un acord de legislatura a la Generalitat, i si tot va com ha d'anar, el 27 de setembre es presentaran en llistes separades, però amb un missatge molt coordinat. I tot el que sigui anar entrenant què vol dir estar junts amb la gestió de tot el que es pugui, doncs tampoc ho veig malament, què vols que digui. Al final, jo crec que en el camí on som ara, tot el que sigui unir és bo. I per tant, crec que el que hem de fer és focalitzar-nos en buscar els punts de coincidència i no els de diferència.
Malament està clar que no està. Jo el que deia és que com a mínim
no es plantegen
escenaris curiosos, sí. No? De que fa 4 anys ens posem en el moment anterior a les eleccions de fa 4 anys, doncs home, que el Ferran Villasenyor ara estigués d'alguna manera amb unes possibilitats d'acabar pactant amb Convergència un govern, doncs home, no ho hagués dit ningú, no? És com a mínim curiós, per això et dic, no? I veurem què passa, no? Perquè aquí ha d'haver-hi, com bé diu en Joan Maria, programes, han d'haver-hi vots, que és el més important de tots, i després, en funció d'aquests vots i d'aquests seients, pactes, aliances i a veure què ens surt de tot plegat, sí, que potser després...
Jo no és que estigui en contra de tota aquesta història, no. A mi el que em sembla és l'afirmació gratuïta, de Més, de dir estem per les esquerres i no farem un govern en Convergència. Bueno, doncs el senyor Vilasenyor haurà d'estar com a regidor sense cartera, és a dir, per dir alguna cosa, si és que arriben. Perquè aquí hi ha dos escenaris clars per mi, eh? Vull dir, un, que Convergència i Unió tregui majoria absoluta, que penso que pot ser, i crec que estic bastant convençut que serà així, i no necessiti cap recolzament, o si necessita algun recolzament tindrà que anar a Esquerra Republicana, perquè la direcció dels dos partits el que els interessa és un altaveu de cara a les properes eleccions, i aquest altaveu el necessiten mitjançant alcaldes, mitjançant diputacions. És a dir, està clar que necessiten aquest altaveu i faran el que faci falta perquè aquest altaveu sigui afecta, vagi multiplicant-se i no deixaran anar per res cap ajuntament ni cap diputació. Això ho tinc claríssim.
Però això, necessiten. Que és el que en aquella roda de premsa van dir Oriol Junqueras, sí, i Artur Mas, en molts municipis va fer molt de mal, perquè, clar, els partits bueno, polítics
ja, perquè, en municipals que estan barallats i coses d'aquestes.
Diuen, home, ens presentem a cada municipi amb un programa i aleshores, en teoria, hi ha una autonomia local que diu que els partits han de negociar pel bé de la ciutat en concret.
Jo, ara aquí, a nivell personal...
Personal,
a nivell molt personal, és dir... I jo defenso que no hauríem de barrejar, i reconec i sé que la història doncs, ha fet que el tema doncs, municipal ha sigut doncs, una plataforma o una instància que ha jugat també a instàncies superiors políticament parlant. Però jo sóc dels defensors de que ens hem de centrar a l'escenari concret en què es juguen les eleccions, en aquest cas municipals. Tot el que sigui que vas allà és discutible i és negociable i tal, però a posteriori. D'entrada, és a dir, el programa no podem barrejar doncs, el programa municipal amb un futur de consulta o de les eleccions del 27 del 27 de setembre.
Això surt sol, perquè...
I això quan surti es plantejarà, i es plantejarà cada un dels partits, i es plantejarà dels socis d'una coalició. Tornem a discutir. Però, jo penso que hauríem de respectar. I en aquest cas és el que justificaria que un Ferran Villaseñor, que havia precisament estat crítica dins del PSC pel seu tancament en el plantejament del problema, el problema de la sobirania catalana i tal, i de la capacitat doncs, de decidir, això l'hagués fet distanciar-se del PSC, no tingui ara problemes doncs, per optar per una força que a nivell doncs, continua sent d'esquerres, com ell doncs, ho ha estat en tota la seva trajectòria
ell
personal, i a la vegada doncs, l'interrogant... Ell et dirà, el Ferran, posant-me jo ara, doncs, el seu, no et parlarà, jo sóc independentista, segurament et dirà, jo sóc sobiranista. Què vol dir això? El matís de paraules, doncs, cadascú doncs, les pot donar. És a dir, jo justifico que hi hagi capacitat de Catalunya de decidir. Què pot decidir? Pot decidir, doncs, o independència o una altra forma d'encaix, doncs, amb la resta de l'Estat. I les dues coses... formen i juguen doncs, el dret del sobiranisme de políticament parlant.
No enganyem a la gent. És a dir, jo tinc un tema clar, molt clar.
No
és
enganyem
a dir,
la gent.
No, per no això, enganyem. És a dir, quan dius és que buscarà entre la independència o un model d'encaix. Home, el model d'encaix ja ho està buscant el PSC. Vull dir, és el seu projecte federalista, PSC-PSOE, no gaires més.
Iniciativa
va, no sap bé on va, vull dir, és igual, iniciativa no sap on va. Un dia diu una cosa...
I el procés constituent,
s'està buscant a ell, caurà.
I la CUP, i tots, i Podemos,
però és igual, escolta, Josep Maria, és o federalisme, que és possiblement l'encaix, o qualsevol altre tipus d'encaix amb tot Espanya, o independència. Queda clar que la Marina Geli marxa de PSC perquè és independentista, ni més ni menys.
Vols dir que la Marina Geli és
no crec que es pugui fer aquesta afirmació.
I el Maragall no?
No.
Llavors d'aquesta no, realitat.
No, jo no dic...
No, però jo sí que...
Volen la sobirania de Catalunya i punto, digue-li sobirania més de...
La fusió, el procés que hi ha hagut, a més, doncs, de la suma de Nova Esquerra Catalana i Moviment Catalunya ha donat precisament un partit o una formació política en la que aquest tema hi ha matisos interns que no necessàriament són doncs, radicalment exactes. Igual jo et diria que passa amb Iniciativa per Catalunya Verds, que hi ha doncs, uns matisos a nivell de la concepció de la Catalunya políticament parlant de...
Això és el fracàs de qualsevol partit.
A veure, jo penso que aquí hi ha dues coses diferents a parlar. Una municipal, que ara l'abordaré, i una a nivell nacional. A nivell nacional, jo entenc que més no sigui un partit independentista com aquell que diu de cara, no? Com ho és Esquerra Republicana, com és la CUP, per posar uns exemples, entenc que no ho sigui. Ara bé...
Ni ho és Convergència i Unió.
No, i Unió no.
Però és igual. Unió ho veurem aviat.
Té raó.
Veurem aviat, això.
Té raó. Dit això, jo entenc que l'escenari ideal per més sigui aquesta dreta a decidir bonic, pactat i sense traves per part de l'Estat espanyol. Però és que és una mica il·lus no veure què hi ha a l'altra banda. Veure que ara mateix tenim un govern del Partit Popular que tanca la porta als morros i després li pica tres candaus.
Veure que el PSOE... L'altra banda és mòbil.
Sí, perquè PSOE, que se suposa l'alternativa, pensa si fa o no fa una mica el mateix.
No, 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 després de les eleccions generals, aquests no seran els interlocutors.
Serà Podemos, que també pensa el mateix.
Seran uns altres.
No, Podemos.
El que digui és que les alternatives...
Entre altres Podemos, entre altres Podemos.
Les alternatives al PP, a la qüestió catalana, són igual o més permissives, o sigui, zero.
No.
O 0,1.
No.
O sigui, tu creus que en un govern hipotètic de Podemos...
Podemos, els portaveus d'aquí a Catalunya han defensat el dret a decidir...
Sí, i quan li comenten el de la cua, què s'explica?
El de la cua diu, no, bé, tu tranquil.
És que Pablo Iglesias ha dit obertament que no veu el tema de la Catalunya independent.
El de la cua diu, a la casta, hay que eliminar la casta.
Una cosa és no veure la Catalunya independent i l'altra que no aposti pel dret a decidir. Són dues coses, jo penso, jo estic d'acord.
Jo vull tornar a Sant Cugat.
Sí, el Joan, que ens estàs esperant aquí.
Jo vull tornar a Sant Cugat.
Sí, ara també volia tornar, després en tornarem.
No, perquè, aviam, realment, a mi la incorporació del Fran i la senyora a aquesta llista em sembla, per un cantó, intel·ligent. La Mireia Ingla no és la política més popular de l'entorn santcugatenc de bastant llarg. És a dir, que les probabilitats d'Esquerra per si sola de treure un bon resultat a aquestes eleccions a Sant Cugat no milloren per el fet de que estigui la Mireia Ingla al capdavant. El Ferran Vilasenyor, hi ha molta gent que el coneix i molta gent que ha votat PSC molts anys gràcies a ell. I per tant, doncs, és una incorporació que segur suma vots. I el suma al final a favor primer de la Mireia Ingla i després de tots els altres. No? Tant, com a mesura estratègica de la coalició em sembla intel·ligent. Com a manera d'actuar el Ferran Vilasenyor, mira, al final aquí hi ha que ser molt pragmàtic. I cadascú, quan es queda sense feina, el que ha de fer molt ràpid és buscar feina. Aleshores, pot ser que quan un deixa una feina digui no tornaré mai més a treballar per una empresa d'aquest sector. I ho diu això el suficient temps com per arribar a casa i trobar-se a la bústia una carta del seu principal competidor a l'empresa on estava, que li diu, escolta, t'agradaria treballar amb nosaltres? Llavors aquest es mira les factures que ha de pagar cada mes, les hipoteques que té, el que costen els col·les i el deixar dels fills i tot plegat, i diu, mira, doncs potser sí, de moment, de moment. Llavors aniré buscant, però de moment diré que sí. Jo això ho trobo, ja et dic, pragmàtic i realista. Pot ser criticable a nivell més idealista, doncs a lo millor sí.
De pitjors s'han fet a Sant Cugat. Vull dir, de canvis pitjors n'hem vist, de jaqueta.
Ja, però aquest no canvia la jaqueta, jo és que no veig un canvi.
Sí, però no hi ha una incoherència, no hi ha una incoherència, no hi ha una incoherència amb l'aposta. Un marxa d'un partit, precisament, quan era candidat, i jo no sé si tenia moltes possibilitats o no, però com a candidat, potser sí que un, el PSC el pot treure, per tant, doncs podia aspirar també a mantenir la cadira a l'Ajuntament. Per tant, doncs, marxa per discrepàncies polítiques, i opta per una aliança, en aquest cas amb Esquerra Republicana. Hagués pogut ser amb Iniciativa, també ho hagués acceptat, majoritàriament hi va haver el debat i es va optar per Esquerra, i ell doncs s'ofereix doncs, a formar part. I és molt simple, això.
Bueno, per mi la conseqüència directa que hi ha amb això és que el PSC no en traurà cap de regidor. O sigui, jo
aquí segurament podem estar d'acord.
Sí, possible.
Això ho tinc clar, no ho tinc claríssim.
Jo cap, no ho tinc tan
cap,
clar,
cap ni un.
Però home, que patirà per rascar-ne un, sí.
Tot i que hi ha una cosa que crec que els ajuda, que és que no es presenta Podem amb la seva marca o pseudomarca corresponent o derivada, que jo crec que això sí, els protegeix una mica.
Està clar, i això...
Però jo crec que la irrupció de Podem en el panorama
amb sigles... Però es presenta Ciudadanos, eh?
Sí. No, sí.
El que va rebotat va... li és igual sí. Si és de dretes o d'esquerres. Va al que li defensa el rebote, que és Ciutadans en aquest moment.
Sí, jo penso que en aquest cas beneficia Podem. Més a Ciutadans, encara que pugui semblar estrany, que no pas al PSC. I, bueno, ja veurem què passa, no? I ara no sé qui que comentava de la força que pogués treure tenir Esquerra o no tenir Esquerra i el suposat benefici que li donés el Ferran Vilasenyor o no, es constatarà una vegada més que per molt que es treballi molt en un programa, que es vegi molt per la ciutat i tot plegat, s'acaba votant moltes vegades en clau nacional. Perquè, si no, que algú m'expliqui, que algú em digui alguna proposta barra idea que hagi tret Esquerra Republicana durant els últims 4 anys, no sé, en alguna roda de premsa, o sigui, la visibilitat d'Esquerra Republicana els últims 4 anys en política municipal, quina ha estat?
Bueno, però ja t'hi dic que no, no. En principi en traurà un o dos, eh? No
penso, jo penso que traurà bastants més.
Jo voldria llegir-vos només els noms, que em sembla, no sé si ho havia tret Cugat.cat.
Digues.
A la candidatura aquesta, fixeu-vos, noms, alguns ja els conec, alguns altres no els conec, però per la identitat, el senyor Francesc Duc, arquitecte, president, expresident del Club Muntanyenc, molt lligat. Xavier Ros, vicepresident de Sant Cugat Esport. Anna Mazorra, directora d'oficina local de la Caixa, vinculada a entitats del tercer sector. Rogeli Padró, l'antropòleg, escriptor, activista. Joan Bellver, el nostre tècnic i vinculat molt al món del teatre amateur. Sílvia Narbona, llicenciada en farmàcia. És a dir, una quantitat de persones, jo penso, de pes ciutadà, polític, d'activitat, no són gent anònima, són gent vinculada a realitats de Sant Cugat, activista en el món social i tal, i jo penso que és una candidatura realment potent, més enllà doncs, de la cap de llista, més enllà del Ferran Villasenyor. Dic que això ho hauríem de tenir en compte. No sé quina capacitat tindrà de fer ombra, però això de Jordi de posar de dir pot tenir un, pot tenir dos, pot... doncs, en fi, ja ho veurem.
Jo penso que en trauran bastants més de dos. Ja ho veuràs, ens hi jugarem un altre esmorzar si vols.
És que jo la setmana abans de les eleccions us demanaré una porra.
Sí, sí.
Que la tancarem en un sobre. Ja me la faré, eh?
Sí, sí.
Que perdré jo.
I...
que probablement serà el segon esmorzar que ens deuràs. Ja, però es convertirà en dinar.
Home, tindré que matisar la porra, però jo dic que jo confio i crec que estem convençut amb la majoria absoluta.
Falta molt encara per les eleccions. Falta molt. Falten 88 dies, em sembla. 3 mesos.
La gent, la gent vota persones i l'alcaldessa és una senyora alcaldessa. No crec que tinguem cap poble una alcaldessa com aquesta.
Jo discrepo no de que sigui una senyora alcaldessa, sinó de que, tregui majoria absoluta a Convergència, jo no la veig,
bueno,
i de que Esquerra més traurà més de dos, això, vaja, estaria disposat a jugar-me algun òrgan i tot. Vull dir, ho veig bastant clar.
Farem la porra, jo agafaré aquí els papers, ho tancarem en un sobre, i després de les eleccions, aquí obrirem el sobre i a veure qui s'apropa o s'allunya més.
Hi haurà els croissants i a veure qui guanya se'ls emporta tots a sota el braç.
Escolti, voldria parlar del Tribunal Constitucional, que ha declarat inconstitucional el decret del 9 de novembre i dos preceptes de la llei de consultes. El 9 de novembre, que va ser l'any passat, eh? El Tribunal... L'alt Tribunal considera que la llei i el decret de consultes encobrien un referèndum sobre la integritat territorial, que és competència exclusiva de l'Estat. Mas ha dit que només ens deixen un camí, que és en forma d'eleccions, i Rajoy ha destacat que la decisió del Tribunal Constitucional sobre el 9 de novembre s'hagi pres per unanimitat.
Ja
s'esperava, eh? Però
si ens van treure a l'única que tenia Convergència de membre del Tribunal Constitucional, és lògic que sigui per unanimitat. És a dir, si no té, si això, donar importància al Tribunal Constitucional és el més ridícul d'aquest país. És a dir, gent que no, molts ni són jutges ni són res, en teoria de molta dilatada experiència, i que quan surten d'allà sí que es creuen que són déus, però realment són gent del carrer manipulada pels polítics, i que si dius el contrari els treuen d'allà. És a dir, per mi el Tribunal Constitucional no té aquest país cap tipus de representativitat ni de coherència. Que ho hagi anul·lat o no, la veritat que ja m'ho esperava.
Jo crec que l'únic que li falta ja al Tribunal Constitucional és declarar inconstitucional Catalunya.
O expulsar-la del país. Sí,
sí, perquè, bueno... La veritat és que a mi ja no m'afecta les decisions del Tribunal Constitucional.
Crec que els catalans tampoc.
Sí,
eh?
I aquest matí pensava, ostres, doncs la veritat és que ja calia alguna cosa així, perquè tot el procés havia quedat una miqueta ensupit,
sí,
no?
Sí, ara l'animem.
Afortunadament, acaba sortint el Rajoy parlant en el debat de l'Estat de la Nació, aquell pàrraf il·lustre de defendré la integritat nacional d'Espanya i la igualtat de tots els espanyols, i mentre deia això estava jo pel País Basc pagant peatges, no? I comentava amb un company d'igualtat. No, els bascos i nosaltres no som iguals que els altres. Paguem peatges i segurament alguna altra cosa, no? Però dic, mira, encara potser serveix perquè algú torni a cridar. No obstant, no he vist declaracions gaire fortes a conseqüència d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional. El Junqueras no ha dit res, no?
És que quina és la conseqüència? Ah, no fem el 9-N. Ui, espera. Que, no el
que ja l'hem fet.
Vull dir... Clar, en aquest cas, concretament en aquesta decisió en concret, les repercussions...
No, però espera, la sentència diu que anulen la consulta del 9-N.
No, bueno, la consulta, no la que es va fer, que no era una consulta, sinó que era un procés participatiu sobre no sé què, era el 9-N que es plantejava inicialment. Aquest s'està anul·lat. O sigui, no només ja l'hem fet, sinó que en realitat tampoc el vam arribar a fer, perquè vam fer una altra cosa. Per tant, és una decisió una mica, no sé, tot una mica kafkià, no? Perquè clar, està anul·lant una cosa que ja hem fet, però que en realitat no la vam fer perquè li vam canviar de nom. Però bé, com que els tribunals s'han de pronunciar sobre les coses que els hi presenten, doncs es pronuncia. Més rellevant, se suposa, que el 9-N en si és el tema de la llei de consultes, que això sí que se suposava que era una llei del Parlament de Catalunya i que en aquest cas la toquen, no? Home, més rellevant que anul·lar el 9-N és, o no, Josep Maria?
No, però és dir...
Vull dir, té més efectes pràctics, perdona, rellevant, més efectes pràctics.
No, no hi ha sorpresa ni en la sentència ni res.
Sorpresa no l'he vist per lloc, jo.
La llei de consultes, és dir, jo trobo coherent, si més no, el posicionament del Tribunal Constitucional, coherent amb l'estat de dret que aquest país, que es diu Espanya, doncs s'ha donat. El sentit de que si tu fas una llei de consultes i apostes per decidir o consultar sobre matèries que no ets competent, això no pot ser reconegut mai. Tu no pots decidir si pots anar per la dreta o per l'esquerra doncs, quan condueixes doncs, el cotxe. No et toca a tu això. I per tant, vull dir, consultem a la gent, què us sembla? Si ara ens decidíssim a Catalunya de conduir per l'esquerra. Doncs, escolti, això posi si
fulles... Seria molt anglès, seria un drama.
No, però podria ser a Catalunya coses... si vol canviar la Constitució? Segons aquesta llei de consultes?
No.
No. Per tant, no podem decidir res.
No podem decidir res. Sobre matèries que no hi ha competència.
És una defensa ultrança de l'estatus quo que no té cap sentit.
Podem decidir de marxar de la Unió Europea a Catalunya?
No.
Doncs no. Perquè resulta que el soci és l'Estat. Però vull dir que...
Podem decidir posar catecismo allà a la llota?
Fer resar els nens.
Fem de fer resar els nens? Tampoc. És a dir, no podem decidir res. Vull dir, no... Inclús hem de mendigar la d'allò de l'hepatitis.
Podem fer...
A tot això, en aquesta vegada...
La ironia que vulguem, però les coses tenen una coherència, totes les
que... I el que és més important, la conseqüència quina és? La que va dir el president, només tenim un camí, que és votar en unes eleccions al Parlament de Catalunya, que se suposa, i dic se suposa perquè ja m'ho espero tot.
Això és anar ajornant el problema i el debat. El 27 de setembre no es decidirà res d'això.
Però, per un moment, quina és l'alternativa? Se suposa que aquest govern i el principal partit de l'oposició van cap a un lloc amb el qual s'han trobat una porta tancada, quina és l'alternativa al seu programa que no els hi deixen fer per un costat? L'única alternativa ara mateix possible, i quan dic possible vull dir no impugnable, no recorrible, no és la d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, que en principi això no s'ho poden prohibir. I sí. Què passarà després? Ja ho veurem.
Si obtingués la majoria absoluta el grup independentista, quin camí li queda si constitucionalment no fem res? Pues la declaració unilateral d'independència, perquè sigui impugnada en els tribunals europeus, i allà sí que decidirem aviam què passa.
I ho veurem, també hem de veure els programes a banda d'això, perquè
volem discutir
ara tenim
això,
la guerra municipal.
Discutir amb això, entrem a la discussió aquesta.
No.
És una altra història.
Jo penso que és una discussió que tindrem d'aquí 3 mesos.
D'aquí 3 mesos.
O 4, perdona, quan avui, ja estiguin els municipis constituïts.
Però jo avui fixeu-vos que ja es planteja això, una mica en els debats s'està plantejant. És a dir, quin és el resultat que podria fer viable doncs, considerar que doncs es pot optar per un procés ja més eficient d'independència. El nombre, la majoria absoluta d'escons o la majoria absoluta de vots? Primera interrogant, importantíssim.
Per tu, discrepo, per fer... però ara t'ho diré.
Importantíssim. Ha de ser vots, jo penso que, evident. Segona cosa, quan el Parlament de Catalunya vol fer, per exemple, una modificació de l'Estatut d'Autonomia, necessita de la cambra els dos terços, no la majoria absoluta, dos terços. Home, si no considerem que decidir la independència és més important que fer un nou estatut, vol dir doncs, que no n'hi ha prou amb la majoria absoluta. No n'hi ha prou. això, si no s'explica i no es té clar, podem anar donant il·lusions i tal, i anem aplaçant, portant el poble de Catalunya a dir no, ara la consulta, ara el 9-N, ara les eleccions municipals, ara, i anem ajornant el tema, i això no es tanca el debat i el procés, perquè per poder fer una, diguem-ne, una escissió o una secessió, necessites uns mecanismes, i uns mecanismes en la qual hi ha d'haver dues parts. Les dues parts, una és Catalunya, que ha de quedar molt clar què vol els catalans, i aquí és allà on jo em posiciono fortament, de dir que hem de saber què volem, què volem els catalans.
Però com ho podem determinar si no ens deixem votar?
I segona cosa, no, sí, l'altra part també ha de tenir la seva oportunitat.
Però què costa decidir, doncs, vale, doncs, si aquesta gent ho va, que votin, només clar, per saber si sí o si no.
Clar. I llavors jo confio en una nova correlació, confio en una nova correlació de forces que permeti aquesta consulta.
Clar, veus, el que queda, el que realment queda
millor... I a partir
millor...
d'aquí es desbloqueja el tema. I... si no, no es desbloqueja.
Aquests
i anem
polítics
ajornant el debat.
Sou de, que dic jo, de segona fila. Perquè el millor de tot era l'oferta inicial del Mas. I era claríssima, inevocable, i realment era el sentit que es tenien que donar aquestes eleccions.
Ja, però era un somni humit que no s'ha materialitzat. Vull dir, tornar
bueno,
enrere...
Pels ineficaços de...
Bueno, sí, també podríem tornar enrere a la República, si vols, però no estem en aquest escenari. No estem en aquest escenari. Estem en l'escenari en què hi haurà unes eleccions, hi haurà una correlació de forces. Aquesta correlació de forces, imaginem-nos per un moment... Que
aquí
és una
i
majoria...
allà. Aquí i allà.
Primer aquí. Primer aquí.
I allà.
Bueno, sí, però allà més endavant, uns mesos més tard.
És molt important.
És molt important, segurament és molt important, perquè hi haurà d'haver-hi un interlocutor, segur. Llavors, hi haurà una correlació de forces. Imaginem-nos per un moment que aquesta correlació de forces és, com deia el Joan Maria, el Jordi, perdona, una majoria del sobiranisme, una majoria absoluta dels partits sobiranistes. Llavors...
d'escons o de vots?
D'escons. Perquè en unes eleccions, al Parlament de Catalunya, es decideixen escons. Llavors... jo entenc per on vas, i tens raó de que això en algun moment ha d'acabar decidit per un nombre de vots. Per això, a l'últim estadi, que és en el qual han nascut la majoria de països que han optat per vies més o menys similars, és un referèndum. El referèndum s'haurà d'acabar fent sí o sí, o tant sí com no, com es digui en català correcte. Quan? Ja ho veurem, això segurament sortirà als programes. Això és una de les incògnites que ara mateix no sabem, perquè hi ha el municipalisme pel mig, i ara tenim una altra pugna, no? Però que després d'aquestes eleccions... una declaració unilateral d'independència, si és que la hi ha mesos, dies després, haurà de ser ratificada una altra vegada pel poble de Catalunya. D'això no tinc cap mena de dubte, perquè és la manera com aquestes decisions, que com tu dius, són fins i tot molt més importants que reformar un estatut, han d'estar referendades pel poble com cal. I això existirà, i estic segur que els programes d'aquests partits estarà. La incògnita és quan... I de quina manera arribem fins allà.
Sota mi aquest procés que acabes de descriure no m'agrada.
No t'agrada.
No em convenç gens, perquè vol dir que no, que cada cop anem a petar allà mateix. Fem les eleccions per fer què? Un referèndum ens diran que no podem.
No, però llavors ja el faràs, el referèndum, i ja el faràs després
el faràs
de fer una declaració unilateral d'independència. O sigui,
però no la pots fer,
ja
no la pots fer si no has fet el referèndum.
No, però és que de facto ja estaràs funcionant com a país.
No pots fer una declaració unilateral d'independència si no has fet el referèndum.
No,
que precisament el fas per saber si has de fer la declaració unilateral. I encara que la facis, llavors com faràs el referèndum?
Però és que en algun moment,
en algun moment
desconnectes. I aquest moment de desconnexió és aquesta declaració unilateral d'independència. Llavors, a partir d'allà, de facto, estàs funcionant...
Això no és realista. Això és fer volar coloms. Aquest és un procés impossible.
Es pot discutir.
No, és un procés impossible.
Cal una majoria al Parlament i una decisió.
Ja, però ja ens han demostrat que això és impossible.
No.
Doncs hem de confiar molt en aquesta nova correlació de forces que ens hem de trobar a Madrid. I vull pensar que un resultat a Catalunya, en el sentit de tenir una majoria absoluta de l'opció independentista, no enforteixi l'opció de l'extrema dreta a nivell de l'Estat. Perquè amb el crit de cuidado, que venen los catalanes, que la gent no derivi el vot cap als més extrems en contra de la posició.
Jo el que veig menys realista és que l'interlocutor que se suposa que ha de canviar tingui idees molt diferents a les que hi ha ara, sí, en aquest sentit.
Cap ni una.
I si no, mireu declaracions dels uns i els altres que se suposa que tenen opcions de govern a Espanya, com s'hi posicionen en aquest tema. Llavors, si aquesta és la gran esperança...
Doncs jo, si ho vull que sigui viable, vull confiar que hi haurà unes noves sensibilitats en el govern.
I avui no referent a la Unitat d'Espanya no hi ha cap dubte amb cap d'aquells.
Però els conflictes no es poden eternitzar ni des d'aquí ni des d'allà.
I per tant
hi ha d'haver la capacitat política de trobar sortides en aquest atzucac i en aquesta falta de...
Però és que trobar sortides, tu ho pots amb trobar acords.
Trobar acords.
Però això no són sortides. Sortides es poden trobar, diguem, a la brava, per dir-ho malament.
Trobar acords negociadors, com van fer la Gran Bretanya, com van fer doncs, Escòcia, com han fet el Canadà, i això és viable, això hi ha experiència.
Josep Maria, tots estem d'acord que aquest seria l'escenari ideal.
Però acord, de
que no
pensen
fer
ells, amb les dues parts. Ells no ho sabem qui són.
És igual, és que Podemos és el mateix.
No, és veritat.
Amb aquest tema...
Però un cuet.
Home, sí, perquè, a veure, què Venezuela deja ir a alguna part del seu territori?
Bueno, no...
No fotem, home, vull dir, no, escolta'm, si total, no diu res. Vull dir,
ahir el senyor Pablo Iglesias va fer el seu
debat propi.
La casta, la casta, i ja està.
I en la Telecinco, em sembla que era, van tenir més de 4 milions d'oients.
Sí, i el rècord històric de...
Vale,
pura curiositat.
Doncs
ignorem-los. La gent és pura curiositat perquè la gent espera que aquell home digui alguna cosa.
Doncs optem pel Rajoy un altre cop, si ens agrada més.
Però jo és que jo vaig estar-ho veient allò i tal, i esperava alguna resposta, alguna. Normal, i quan li preguntaven sobre el coherent, era un rotllo d'aquests estudiat i sempre el mateix rotllo. De la casta i no hemos de hundir a los ricos i sempre el mateix rotllo. Jo no le voy a quitar la segunda casa, ara no, ja no traiem
no
la segunda casa.
No anava pel camí de criticar a Pablo Iglesias o de treure-li les aspiracions o el suposat poder que es traduirà en vots que tingui.
El canvi.
Però
sí,
el canvi a Espanya...
Necessitem canviar l'altra part.
Al final, el gran beneficiat és l'Albert Rivera de tot això, perquè
també,
la gent li farà por votar a Podemos.
Però,
i
el canvi a Espanya potser el representa Podemos, però és que el canvi a Espanya a Catalunya no el portarà Podemos, perquè Podemos en la qüestió nacional, les idees que té... són bastant similars a les que hi ha ara.
No sigueu tan pessimistes. Jo crec que, com que és l'únic camí, el camí de fer coses negociades, hem d'esperar que els nous que hi hagi tinguin més seny que el que hi ha ara. Perquè aquest immobilisme absolut que està demostrant el Rajoy, probablement per la seva incapacitat manifesta de prendre decisions, hauríem de desitjar, esperar i confiar que no es reproduirà amb els nous. Exacte. Podran estar d'acord o no, però segur que busquen altres vies per desfer aquest conflicte.
Deixeu-me fer una última pregunta ràpida. De fet, de les eleccions catalanes a les eleccions de les Corts de Madrid, passaran pocs mesos. Què passa si aquesta força no vol aquest pacte o aquesta negociació amb Catalunya? Què s'ha de fer? Ràpidament.
Ho dius abans de les eleccions?
Sí, clar, home, estem abans de totes les eleccions. O sigui, imagina't que a Catalunya hi ha la majoria absoluta independentista i canvia el govern a Madrid, però aquest govern nou a Madrid no vol que Catalunya voti amb un referèndum acordat. Què hem de fer?
Ja ens ho plantejarem.
Sempre placem.
Quants anys portem així?
Els problemes sempre els placem.
No hi ha més preguntes.
Ja ho placem.
És tan fàcil que com tindrem el resultat sobre la taula, ja ho haurem de valorar.
Queda menys d'un any per veure.
No tindrem només el resultat, tindrem uns croissants molt bons.
Que pagaràs tu, probablement.
Que pagaré jo.
M'agradaria que no fos dediqui un any, està igual, per fer una altra etapa. No, ara posarem una altra fita.
Una altra coma en aquest acord pensat per...
Farem una reconsulta.
A veure si ho tanquem, això, aquest contenciós. A veure si ho tanquem, no, donem sortida.
Però si tu mateix és el que dius que estàs esperant un canvi de forces.
Clar, per trobar sortida.
Per tancar-lo, vale.
Per tancar.
Esperarem aquest canvi de forces.
Tindrem temps per comentar-ho, vaja.
No, i tant, tindrem molt. D'aquí, si ara no ens n'adonarem,
però primer tindrem
eleccions cada tertúlia, vull dir.
Però tindrem les municipals que...
Sí, que seran les primeres i es veuran moltes tendències, es veuran segurament els primers mal de cap.
Perquè jo seré el que guanyarà tots els croissants aquests.
Ah, ja ho veurem, eh? No, però s'haurà d'encertar bé els números, eh?
Els números també. Però jo faré absoluta...
Però clar, no és el mateix una majoria amb 13 que amb 15, eh? A l'hora de computar...
El faré la més justa possible.
No sortirà tan barat el croissant.
Hem de marxar perquè gairebé són les 10. Joan Alsina, Josep Maria Balcells, Jordi Piella i Joan Ramon Armadàs. Moltíssimes gràcies als quatre i fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Adéu, bona setmana.